Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia, més clarianes que ahir i cap de setmana amb restes d'inestabilitat. La temperatura anirà pujant els propers dies amb ambient més estiuenc la setmana que ve.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal? Bon dia, com esteu? Estem molt pendents de si el govern espanyol permet o no passar a la següent fase de la desescalada, la fase 1 de desescalada, a la regió sanitària de Girona i, per tant, al Baix Empordà. Això permetria moltes novetats, una de les quals doncs, anar a terrasses de bars i restaurants o a casa d'amics i familiars. Cal esperar, però el que hem de fer sempre és mantenir les distàncies de seguretat necessàries per assegurar-nos que no tindrem cap rebrot. Avui al Supermatí parlarem amb Carmany Gastronòmic, que és l'Associació de Restaurants de la zona de Pals, per veure si ara reobriran amb aquest canvi de fase i quines perspectives tenen per l'estiu. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Després que tinguéssim un dia ahir amb cap diagnosticat de coronavirus ni cap mort aquí al Baix Empordà, segons les dades del Servei de Salut del Baix Empordà. Això són dades que corresponen des de dimarts, per tant, dimarts, dimecres i ahir dijous fins al matí. Tot i les bones xifres diàries, cal recordar que cal mantenir sempre la distància i la prudència i complir amb les indicacions higièniques i de separació física pel coronavirus. Mentre anava a Palafrugell, Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
Acord sobre les ajudes econòmiques pels més afectats per la crisi del coronavirus.
Finalment, l'acord entre el govern de Palafrugell i el PCC sobre aquestes ajudes econòmiques s'ha produït després de més de dues setmanes de negociacions. L'alcalde de municipi ha informat que en total el consistori destinarà al voltant d'1.700.000 euros per fer front a l'emergència econòmica i social.
Per tant, acord entre el principal partit de govern, és a dir, entre el govern i el principal partit de l'oposició, que és el que hauria de passar a tot arreu, hauria de passar això i no està passant, per exemple, a Calonge i Sant Antoni. A la Bisbal d'Empordà plora la mort de Ramon Duran Candeler, una institució del món cultural.
L'àrea de cultura de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha lamentat la mort de Ramon Duran Candeler. Va ser president i cofundador de l'Aplec de la Sardana l'any 1962 i va col·laborar amb el Foment Caòlic, l'Esplai, el Premi Conrad Saló i la Cabalgada de Reis.
Pedro Ruiz, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Detinguts 4 homes per assaltar una casa de Santa Cristina d'Aro i lligar 3 dones en aquest mateix domicili.
Els fets van tenir lloc el passat 29 de novembre a la nit. Els 4 individus van esperar que sortís una massatgista de la casa per entrar al domicili i endur-se joies i diners mentre tenien lligades a la propietària i dues assistents de la casa. Els Mossos van investigar fins dimecres i han detingut 3 sospitosos a Sant Feliu de Guíxols i Barcelona i la Guàrdia Civil al quart a Eivissa.
El ple de Calonge ha aprovat un conveni d'habitatge assequible amb sostre cívic per joves.
Aquest conveni ja es va negociar la passada legislatura, però l'equip de govern d'Esquerra i Avancem va voler modificar-lo perquè deien que no era assequible. Tot i que això va sortir endavant per unanimitat, la minoria del govern, després de la sortida de Botella, es va començar a notar i és que l'executiu va perdre 4 votacions.
Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
El Museu del Suro participa en el Dia Internacional dels Museus Digitals.
Però a causa del coronavirus haurà de canviar la celebració i digitalitzar la seva festivitat amb un challenge a les xarxes socials, com també amb diverses activitats.
Qui diu challenge diu repte. I destinen 25.000 euros a impermeabilitzar el sostre de la Biblioteca Municipal de Palamós.
Les tasques s'estan realitzant actualment, aprofitant que aquest equipament no està obert al públic amb motiu del període de confinament i suspensió d'activitats.
Més enllà del Baix Empordà, Catalunya frega els 1.000 contagis en un dia, amb 26 morts per coronavirus als hospitals. En les últimes 24 hores s'ha registrat la xifra més alta de nous contagis diaris de Covid-19 des del 6 de maig. Això es podria deure a l'augment de testos que s'estan fent. A Espanya ha sumat 217 morts per coronavirus, 41 més que dimarts, segons les últimes dades de sanitat. Hi ha hagut 506 nous positius testats i 2.151 infeccions resoltes. El govern demana que s'autoritzi el passar a la fase 1, això ja ho vam dir ahir, no cal tornar-ho a explicar, i la Junta de Tractament de la Presó de Lledoners modifica les condicions d'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Les 8 i 6 minuts, repassem la previsió del temps per aquest cap de setmana amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Què ens espera per aquests dies?
Doncs de moment hem acabat amb un petit episodi que hem tingut de pluges ahir, en registres els més importants, per exemple, Palafrugell, 7 litres, la Bisbal, més de 6 litres, o més de 5 litres també a Torroella de Montgrí, i ha començat el dia amb temperatures entre 11 i 13 graus i més clarianes que ahir al matí. Aquest cel una mica menys ennuvolat que ahir, tot i que ha millorat, encara queden intervals de núvols que cap al final del dia poden guanyar una mica de terreny, sobretot més cap a l'interior del Baix Empordà. La temperatura puja un parell de graus respecte a ahir, amb màximes de 22-23 graus. Dissabte serà una jornada amb cel més variable, fins i tot estones força tapat quan es poden escapar els últims ruixats de la setmana. Serien, en general, quantitats poc abundants o minces. Diumenge, millora clara ja de la situació meteorològica, sobretot cap a la tarda, i entraríem la setmana que ve amb una tendència a la pujada de temperatures i a més domini de l'ambient assolellat.
Molt bé, merci, Albert. Fins després.
Fins després.
Tanquem setmana amb el Moonlight Shadow, el clàssic de Mike Oldfield, que avui arriba als 67 anys i amb un llegat musical espectacular.
Bye.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Al restaurant El Balcó de Calella estem de tornada i d'estrena. Inaugurem el Balcó de Calella a casa. Sí, sí, perquè puguis gaudir de les nostres especialitats a casa. Plats acabats i semiacabats, ceviches, tartars, canelons, croquetes i també per emportar una àmplia varietat d'arrossos i fideuàs. Pots venir a buscar el teu encàrrec o t'ho portem a casa. El Balcó de Calella a casa. Fes el teu encàrrec al 689 62 53 71. 689 62 53 71. O visita el nostre web www.elbalcodecalella.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
A Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, concerts, entrevistes, amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts, d'11 a 12, Negra Nit, amb Xavi Puig.
Les 8 i 13 minuts. Demà, o avui, encara no està clar, s'ha de saber si el Baix Empordà passa a la fase 1 del desconfinament. Això què implica? Doncs ahir ja ho vam repassar amb un extensíssim reportatge. Hi ha moltes diferències amb la fase 1. També hi ha coses que segueixen igual, com per exemple que seguim en confinament i hi ha moltes restriccions, però obren, per exemple, bars i restaurants per servir a la terrassa. Això és el que permet aquesta fase 1 del desconfinament. Avui per parlar-ne tenim el programa en Joan Carles Sánchez, que és el xef de l'Esportal Hotel Gastronòmic i també vicepresident de restaurants del Costa Brava Centre. Bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Com esteu?
Bueno, aquí estem expectants, estem confinats i la veritat estem treballant molt amb els protocols perquè el client pugui estar tranquil quan vingui a casa nostra.
Vosaltres, en el vostre cas, a l'Esportal, obrireu si es permet finalment passar la fase 1 i, per tant, obrir les terrasses?
No, en principi nosaltres no obrirem pas, perquè nosaltres obrirem quan es donin les condicions per obrir, perquè no podem posar l'empresa en risc. Obrir amb una ocupació del 50% i només les terrasses, amb el temps que tenim ara i siguent un restaurant, que imagina't que vens tu a dinar i fa mal temps, o plou, on anem, com ho fem? Nosaltres, fins que no es donin totes les condicions que creiem oportunes i necessàries, tant aquestes com les que mencionava només al principi, que són el tema dels protocols i les mesures per la reducció de contagis, no obrirem pas.
Per tant, això suposaria esperar a la fase 2, que sí que permetria obrir l'interior dels restaurants.
Sí, nosaltres segurament, nosaltres i gran part dels restaurants, obrirem, suposo, quan hi hagi, es donin dues coses. quan es donin les, primer, el tema de poder tenir l'interior assegurat, la capacitat, tot i que minvada, interior assegurada, és a dir, que puguis tenir l'interior a fora obert, i l'altre és quan, quan es pugui tenir una mica més mobilitat. Suposo que hi haurà gent que també s'esperarà que hi hagi una mica més de mobilitat de la gent, tant de la gent de Barcelona, i ojalà que es donés el cas que es poguessin obrir les fronteres, almenys amb l'estat francès.
El problema és que això fins a principis de juliol no passarà.
El que s'està donant és això. O sigui, el que està clar és que les empreses, el que es preveu i el que es recomana i el que és més sensat és obrir quan es donin les condicions perquè l'empresa sigui viable. No és de rebut que nosaltres hàgim de cridar o pagar, en aquest cas, a la plantilla que tenim en els establiments, sinó més treballant parcialment. La mobilitat. La mobilitat és molt important. Pensa que nosaltres aquí, els restaurants o bars que som molts per la quantitat de gent que som. Estem preparats i tenim l'oferta i tenim el número de restaurants equilibrats amb el tema de l'estiu, del turisme i sobretot del turisme interior, que aquí saps que la nostra zona és molt important, el turisme són a les residències.
Sí, sí.
Evidentment, si aquestes coses no es donen, és molt, 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 molt arriscat obrir, i l'altre més important és que s'ha d'obrir amb totes les garanties de que es facin les coses bé i que els protocols estiguin ben implantats. Pensa que els protocols s'estan sapiguent en molt poc temps i les coses que pot ser en molt poc temps de marge, com per preparar l'empresa, el personal i preparar tots els equipaments que necessites per adequar-te. Tot i això, tots els locals tenen tot l'equip treballant en això, està tothom molt il·lusionat per poder obrir. Hi ha molta gana de poder obrir, sobretot s'està donant aquest sentit de, per poder rebre els clients del nostre establiment, que els trobem a faltar, els nostres treballadors, la dinàmica dels proveïdors.
No, i aquí passa una cosa que no sé si per primera vegada es posa en comú, la necessitat vostra d'obrir, les ganes vostres d'obrir, amb les ganes dels clients que obriu ja d'una vegada, perquè jo parlo en el cas, però jo tinc ganes de veure coses obertes ja fa mesos, però és que aquesta setmana que veus que ja a poc a poc podem anar tornant a una mica a la normalitat, jo tinc ganes d'anar a terrasses i anar amb les mesures necessàries, però no sé si espereu aquest any trobar més estima, no sé si la paraula s'estima, però més ganes de la gent d'aquí d'anar a coses, a restaurants, a establiments que tenen més a prop i que potser havien deixat pels turistes.
Home, jo crec que si una cosa ha de coses positives, tot això, i una d'aquestes coses positives és això que estàs dient tu. Està sortint el millor de tots plegats, i aquesta situació excepcional en sortirem millors conjuntament, i ens havíem oblidat una mica del veí, entès com a veí, com la gent que tenim al costat. Estic d'acord amb tu, hi ha molta gent del mateix poble que no ha anat al bar que té inclús al costat, no hi ha anat mai, i ara té ganes de cobri per anar-hi, i en comptes de l'hola, bon dia, pues, sentar-se un moment i fer un cafè. Això està molt bé, i la veritat és que sí, que la gent té ganes de sortir a les terrasses. De fer les comunitats i els llocs que han estat ja en fase 1 i que han obert, han hagut de tancar alguns bars per mal comportament del client, en aquest sentit de les mesures de seguretat. Per això és molt important que obrim tots molt clar les mesures, que el client ho tingui clar, que nosaltres ho tinguem clar, que l'Estat ho doni clar, que estiguin clares quines són les mesures que han de prendre i com prendre'ls, i jo crec que sí, que evidentment el maldit turisme de proximitat, si no dir el consum de proximitat i el comprar a la botiga, el anar al bar del costat i el fer aquest consum més a nivell local, jo crec que es donarà molt i que hi ha molta gana de fer-ho, evidentment.
Com serà aquest estiu anar a un restaurant?
Serà diferent. Serà diferent. Serà diferent. Nosaltres mirarem que sobretot el client el que s'ha de sentir és molt còmode i molt tranquil en l'establiment. El que hem d'aconseguir tots plegats és que el client ara més que mai se senti com a casa seu. Se senti com a casa seu en l'aspecte que ja teníem molt cobert, que era l'aspecte de donar-li el que necessités de la manera que necessités cada un excepcionalment per tenir una experiència, però ara a més amb aquesta tranquil·litat sanitària, higiènica, aquesta tranquil·litat, aquests espais oberts, aquesta maldita distanciament social, maldit en el nostre sector, un distanciament social és l'antítesi del nostre
distanciament físic.
Clar, físicament nosaltres hi ha molt de físic en el nostre establiment. Hi ha molts de clients que només veure'ns el primer que es fa és una abraçada, una encaixada de mans, un com estàs, què fa la família. Pues imagina't si ara ens hem de separar 2 metres i mig, ja no només en el servei, que el servei evidentment pues serà un servei més proper, confiat, però distant, aguantant, guardant aquestes distàncies de seguretat.
Mm-hmm. Clar, però després les mesures de seguretat de cara als treballadors, és a dir, caldrà, els cambrers, per exemple, aniran amb mascaretes?
Bueno, sí, estan buscant sistemes com mascaretes, com pantalles, com distàncies. De fet, el cambrer ha de portar mascaretes si està a menys de la distància prudencial, metro i mig, 2 metres del client. Però, evidentment, que veurem mascaretes a la sala. Mascaretes, pantalles d'aquestes de protecció, això es pot arribar, s'ha de veure, tot i que, si no és necessari, aquest contacte més d'aquesta distància. Nosaltres aquesta distància la tenim bàsicament en els restaurants quan posem el plat a taula. La resta pues, sí que podem tenir una certa distància, una explicació d'un plat, una presa de comanda, que evidentment això també canviarà, serà més una comanda digital, amb uns suports més digitals o amb uns suports no físics o uns suports que el client no pugui tocar.
Vols dir la carta?
Però hi haurà coses que canviaran.
Et refereixes a la carta, que potser canvia la forma que estem acostumats a demanar?
Sí, no, això està clar que canviarà segur per l'arribar i trobar la taula i que et donin la carta, tu agafar la carta, triar, això canviarà. Això, el que s'està produint és una acceleració en els processos digitals dels restaurants a tots els nivells i això es durà també a terme a la taula. Però sempre clar, evidentment, aquí està el hàndicap i aquí està la novetat. I on estem il·lusionats i també tenim ganes d'obrir, perquè estem implementant i estem portant a terme processos diferents, el no perdre aquest contacte amb el client, que per nosaltres és molt important i és el que ve a buscar moltes vegades als nostres locals, a passar-s'ho bé, a disfrutar de l'experiència, a sentir-se còmode, a menjar bé, òbviament, menjar bé i menjar coses que a casa seva, pues, tot i que aquest confinament ha servit perquè surtin molts de cuinetes de les cases i que es cuini més que mai i que grans cuiners hagin fet una feina extraordinària de divulgació de la cuina i de la cuina nostra també, pues, a xarxes socials, nosaltres el que hem de preveure i el que hem de buscar és això, és que el client se senti en aquesta comunitat i que tot i haver-hi aquest distanciament social, nosaltres creem protocols per evitar el màxim possible això.
Aquest confinament també ha permès un canvi que potser no hi estàvem tan acostumats. Crec que no és el cas vostre esportal, però sí a alguns restaurants del Carmany Gastronòmic, com per exemple la Païsa del Mas o el Sol Blanc, que és això del el menjar a domicili per emportar, i que també ha estat una revolució en aquests dies.
Home, evidentment, una de les coses o una de les novetats o una de les noves línies de negoci que es tindran en compte en els restaurants és el tema del menjar per emportar o el delivery, o en aquest cas el portar el menjar a casa del client en cas que les empreses ho decideixin fer. Pensa que d'una manera o una altra hem de suplir l'ocupació i hem de suplir la falta de client que tindrem. No hi tenim gaires marges. Tampoc estem rebent moltes ajudes, si no cap, d'institucions. Costa molt, és molt complicat, i el nostre objectiu, l'objectiu de tot empresari, sigui de restauració el que sigui, és salvar l'empresa i tenir el major nombre de treballadors possibles, i aquest, el takeaway o el per emportar, és una línia que, evidentment, Esportal tindrà una línia superxula de menjar per Esportal, i quasi tots els restaurants, per no dir que tots els restaurants de Carmany Gastronòmic de la zona i el tindran, i de cuina l'Empordanet segur. És una de les coses que més està sobre la taula de tots els restaurants.
I després aquí també l'altra preocupació és la de l'atur que pugui generar aquesta situació aquí a la comarca, que ja és molt elevat. Vull dir, veníem de mesos de baixades de l'atur, i a l'abril i al març hi ha hagut un increment brutal, com ja hem anat explicant, molts d'ells causats pels ERTOs. Imagino que tots els treballadors que vau poder tenir l'any passat als restaurants d'aquí del Baix Empordà no es podran recuperar tots.
Evidentment, la pregunta és la que toca, però la resposta està molt clara. No es podran recuperar sempre i quan no tinguem prou clients. És que si ens limiten l'aforament, que està limitat, i es poden arribar a entendre, evidentment. El principal, jo crec que hi ha hagut un canvi d'escala de valors, i el principal ho tenim clar, tots plegats, que és la salut. Però si ens limiten l'espai, limiten la mobilitat, i ja no te dic si no obren fronteres, és impossible que nosaltres puguem donar feina a tota la gent que vam donar feina l'any passat. És inviable. Inviable perquè no tenim prou clients. I això afegit, i torno, I a la falta d'ajuda real que hem tingut en el sector, evidentment que hi haurà molta gent que, per desgràcia, es quedarà a l'atur, i evidentment que hi haurà moltes plantilles de molts locals que s'hauran de regularitzar, evidentment, no per ganes de l'empresari, al contrari. Si no tenim feina, nosaltres no podem... Ahir feia una petita broma amb un company de feina, i no podem dibuixar, no podem pintar el client, i no podem guardar la nevera per quan no en tenim. Nosaltres el client ve a les hores que ve, i tenim el client que hi ha. Per tant, evidentment que hi haurà una... Esperem que sigui la mínima possible, però evidentment que resultes de la situació actual pot passar això.
A quines administracions, o quina administració està fallant aquí?
A veure, jo sóc una mica... No estan fallant, no és que estiguin fallant, és que jo crec que evidentment és una situació que no s'havia trobat mai, i el que sí que estan fent és prendre decisions, potser, moltes d'elles sense comptar amb qui realment està a peu del canó o a l'arena. Jo crec que fallar, el que sí que està fallant és una mica el sentit de voler de fer sobreviure l'empresa perquè hi hagi generació de treball. Per mi, si t'hagués de dir que està fallant molt el tema de l'entesa del negoci. Ara nosaltres pensem, ara estem valorant tots també si obrim o no obrim, perquè sí que tenim els treballadors en ERTE i no ens ho perdem. Encara n'hi ha que no han cobrat res. O sigui, jo tinc treballadors que estaven treballant el 14 de març, que van entrar en ERTE i encara no han cobrat res de cap administració, i estan en ERTE. També tinc treballadors que han cobrat 15 dies, i tenim treballadors que han cobrat 15 dies i el mes d'abril, dintre de la mateixa empresa. Això és una mala gestió del CEP en aquest cas. Això és molt greu. De part de l'empresa, els que ha dit Xico, és per com passi tot això, posar tothom a puesto.
Els crèdits ICO són per si hi ha algun oient que no sigui autònom o no tingui necessitat de demanar crèdits ICO, són els crèdits avalats per l'Estat, no? Els crèdits oficials avalats per l'Estat, que els bancs estan posant moltíssimes condicions que fins i tot el govern espanyol els ha hagut de cridar l'atenció.
O sigui, sí, el tema dels bancs, això té un capítol a part. jo crec que aquí el problema que hi ha hagut greu, un problema greu de primera, no estar preparats per arribar a ser capaços de preveure tot el que passa. Jo, per mi, i des de la meva honestedat, la meva opinió, és que això s'hauria d'haver gestionat des de la Generalitat, perquè hi té més realitat del territori, té més realitat. Un restaurant a la Costa Brava no és igual que un restaurant al centre de Madrid. Qui diu restaurant, diu qualsevol negoci. El tema sanitari ja ni te'n parlo. El coneixement del tema sanitari, jo per mi això ha sigut un dels grans errors de plantejament per la situació. I el tema de la liquidesa de les empreses, el tema de l'estat del govern central, males decisions, i sobretot el que ens estem trobant ara, l'últim, és la falta de concreció de mesures i la falta de concreció de les coses que ens demanen, a tots els nivells, a nivells de restauració i a qualsevol nivell. Els BOEs semblen encriptats, no saps el que diu, tenen interpretacions. O sigui, jo més que qui ho ha fet més malament o qui no ho ha fet o qui ho ha fet més bé, tothom ha fet el que ha pogut. Sí que te puc dir que hi ha ajuntaments que com a entitat, com a institució més propera, sí que ha pres mesures molt bones i molt ràpides i han sigut molt efectius. I jo crec que això ha ajudat o ha donat una mica més de confiança i un valor d'oxigen una mica a les empreses.
En quins casos, bueno, per deixar-ho, per explicar-ho, quins casos, quins ajuntaments ho han fet especialment bé?
Home, hi ha ajuntaments que de seguida que va passar i vam tancar ja van exonerar, van dir que no cobrarien taxes municipals com escombraries, que no té sentit, no? Estem d'acord, si jo tinc el meu hotel, l'hotel gastronòmic està tancat, no genero escombraries, pues no per alça, i estem parlant d'imports importants. Pues ja hi ha ajuntaments que des d'inici van ajudar l'empresariat amb unes fórmules que poden optar d'aplaçaments, d'exoneracions, de plans d'informació, de comptar amb el sector per veure com ho podíem fer per potenciar el turisme interior, per ajudar, per fer servir les seves plataformes. Hi ha molts ajuntaments que ho han fet i d'altres que, per les raons que siguin, o no s'han vist capacitats per el que et dic, perquè és una situació normal. Nosaltres des d'Esportal, te puc dir, portem tota la setmana estudiant totes les mesures i totes les coses que hem de fer noves en el nostre establiment, i tota la setmana encara no fem prou. Aquí sí que qui tenim la sort, i el Baix Empordà hi ha una sort excepcional, és tenir Costa Brava Centre i els treballadors de Costa Brava Centre, que han fet una feinada ingent pels seus associats i per més gent, per ajuntaments, per fer traduccions de BOE, tenir la informació al moment, i per crear plans i protocols per terrasses, i jo crec que aquí sí que t'haig de dir que s'ha fet una feina molt bona. Quins pobles, quins ajuntaments ho han fet més bé que d'altres? No te puc dir els noms, però sí que hi ha ajuntaments que han fet una excel·lent feina en aquest sentit.
Molt bé, Joan Carles Sánchez, el xef de l'Esportal Hotel Gastronòmic, espero que ens veiem aviat, que això més o menys l'estiu pugui anar avançant i que, no sé, a la tardor pugueu tornar a organitzar les jornades gastronòmiques i les presentacions de les jornades a la premsa, que sempre són dies marcats al calendari.
Sí, esperem que sigui així, i jo per acabar només llançar un missatge positiu. Mm-hmm. Aquest missatge positiu de que tot tornarà a la normalitat. Esperem que el que sí que és molt important és que tinguem clar que cuidar-nos i protegir-nos a nosaltres és cuidar i protegir els altres, i que ja s'han de complir unes normes, unes pautes mínimes que jo crec que són essencials per poder arribar a una normalitat, aquesta nova normalitat, una normalitat, i que jo crec que hem de posar en positiu tot, que això acabarà aviat i que podrem tornar un altre cop a el que ens agrada fer a tots, i el que ens agrada fer a tots en el nostre cas, com ja saps, és divulgar gastronomia, fer que vinguin clients a casa nostra i tenir les portes de casa oberta, que realment és el que ens agrada.
Esperem-ho, que tinguis molt bon dia.
Bon dia, ens veiem tant.
Abans de seguir repassant l'actualitat d'avui al Baix Empordà, tenim un missatge que ens envia en Marc Clapés.
Ja saps que el teu gos o gossa són únics, per sí. Això l'has de portar a Perruqueria Canina La Trufa, a Mont-ras. I especialment ara, a la primavera, amb les molestes espigues i les puces i les paparres. A Perruqueria Canina La Trufa mimem la teva mascota i com que sabem que és única, t'assessorem de manera personalitzada. Truca al 649-201-429 i pregunta per l'Alba.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Les 8:36. No hi ha hagut cap cas de coronavirus al Baix Empordà des de dimarts, segons les dades del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. Cap cas que s'hagi diagnosticat en l'Hospital de Palamós, ni a les residències, ni als CAPs. Tampoc no s'ha registrat cap mort en aquests centres de l'SSIBE. Tot i les bones xifres diàries, cal recordar que cal mantenir sempre la distància, la prudència, complir les indicacions higièniques i de separació física. A l'Hospital de Palamós hi ha 12 pacients ingressats amb coronavirus. 7 menys que dimarts i 8 pacients pendents de resultats. Això són 4 més. S'han donat 2 altes. A la residència Palafrugell Gent Gran la notícia és que s'han donat 3 altes en els últims 2 dies. Ara ja només queden 18 pacients ingressats amb Covid-19. La xifra de morts des que va començar la pandèmia és de 32. I pel que fa als professionals, n'hi ha 36 amb coronavirus. Això són 5 menys que en les últimes dades. I 3 d'ells estan ingressats a l'Hospital de Palamós. Encara hi ha 23 persones, 23 professionals sanitaris que esperen resultats. I a Palafrugell, una bona notícia que s'hauria d'aplicar a tot arreu, a tots els municipis del Baix Empordà. Que és un acord entre el govern i el principal partit de l'oposició sobre les mesures econòmiques que cal aplicar per les persones afectades per la crisi del coronavirus.
L'acord entre el govern de Palafrugell i el PCC sobre les ajudes als col·lectius més afectats per la crisi de la Covid-19 s'ha produït després de més de 2 setmanes de negociacions, segons ha avançat Ràdio Palafrugell. Aquest es plasmarà en la sessió extraordinària del proper dimarts 19 de maig. Josep Piferrer, alcalde del municipi, ha informat que en total el consistori destinarà al voltant d'1.700.000 euros per fer front a l'emergència econòmica i social.
Déu-n'hi-do, 1.700.000 euros. I quina és la postura de la resta de partits?
Juli Fernández, líder socialista, explicava dimecres també a Ràdio Palafrugell que la proposta que feia el govern en matèria econòmica no era suficient. Tot i això, en aquesta última negociació han establert un acord. Piferrer, després d'aquest avenç, apuntava que esperen que també s'hi sumin Palafrugell en Comú i Ciutadans. No obstant, el retard amb el qual aquests dos grups els han fet arribar les propostes complica les converses. En aquest context, el Batlle no ha volgut avançar les propostes en concret que han marcat per deferència a la resta de l'oposició i ha indicat que la intenció és presentar un comunicat conjunt amb els acords consensuats. Una de les crítiques dels socialistes cap a l'equip de govern era la lentitud en respondre a les seves propostes i en convocar el ple extraordinari. Josep Piferrer explica que els punts de sortida dels dos grups eren molt allunyats i això ha produït que la negociació s'allargués. Respecte a quan arribaran aquestes ajudes als ciutadans, l'alcalde reconeix que és complex establir-ho, però intentaran aprovar aquelles que siguin més fàcils d'adjudicar. A més, Piferrer ha indicat que aquestes ajudes, malgrat l'estalvi pressupostari, canvien el programa de govern i això farà que algunes accions previstes no es puguin executar.
Déu-n'hi-do, 1.700.000 euros, caldrà veure la lletra petita. Tenim, sí, lletra petita i xifra en el cas de Torroella. I és que l'Ajuntament i de Torroella de Montgrí, també l'EMD de l'Estartit, activaran un pla de xoc per pal·liar això, els efectes del coronavirus, efectes socials i econòmics, al voltant de 700.000 euros, una xifra que ja avisen que pot variar a l'alça o la baixa en funció de com evolucioni la crisi. I les mesures, la bateria de mesures, asseguren que es finançarà amb les activitats o actuacions municipals de diferents àrees que s'han hagut d'anul·lar o reduir, com la FIMAC, la Fira d'Empordà Cuina i Salut o el Premi Espai Ter i la Festa Major, el Festival Ítaca o l'aturada de la programació de l'Espai Ter, entre molts altres. Això, segons el comunicat que ha fet públic l'Ajuntament de Torroella, doncs no ha estat, diguem, encara consensuat amb la resta de partits de l'oposició, però sí que es durà al ple. Llavors, hi ha mesures que sí que s'expliciten, no, com en el cas de Palafrugell, aquí sí que es deixen clares les mesures. S'enviaran ajudes econòmiques per atendre totes les demandes de persones i famílies en situació de vulnerabilitat, diuen des de l'Ajuntament. Durant les primeres setmanes de la crisi es va activar un centre de distribució d'aliments especial i també s'implementaran canvis estructurals a l'àrea de serveis socials per donar-li recursos econòmics i tècnics necessaris. Pel que fa a les mesures fiscals, que aquí sí que són més allò fixes i amb tots els detalls. Es posposa el termini de pagament en voluntària de la via de la taxa de via pública i la taxa d'escombraries industrials, l'IBI iguals i cementiri fins al 4 de desembre. El pagament avançat dels domiciliats d'escombraries es posposa fins al 20 d'agost. L'IBI domiciliat que es cobrava el 7 de juliol es cobrarà a terços entre el 20 de juliol, el 20 d'agost i no, el 20 de setembre i el 3 de desembre. Es reduiran les quotes de serveis no prestats en escombraries industrials, ocupació de via pública, el mercat o les concessions de la platja. I l'Ajuntament atendrà casos personals, també asseguren. Pel que fa a promoció econòmica, es doblaran els plans d'ocupació orientats a persones en risc d'exclusió, es potenciarà el club de feina i es reforçarà el programa de formació per millorar competències personals i professionals. I després llavors ja ve una llista d'idees, per exemple, s'impulsarà el sector comercial amb accions per promocionar el comerç local, es modificarà la distribució dels mercats setmanals per aplicar garanties de seguretat i es permetrà l'ampliació d'espais de terrasses en cas que sigui viable. Pel que fa a la promoció turística, es desenvoluparan noves campanyes de promoció turística i vaja, això, una llista gran de mesures que apliquen des de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Això a Torroella també hi ha noves mesures a la Bisbal d'Empordà. En aquest cas, a la Bisbal ja s'han destinat o s'han derivat 130.000 euros del pressupost municipal a atenuar la crisi del coronavirus. Això es va aprovar el 12 de maig i els 17 regidors, tots els regidors de l'Ajuntament de la Bisbal, van votar-hi a favor. Aquests diners es gestionaran directament des de les àrees d'acció social i ciutadania. I a més, s'ha obert un compte corrent com a resposta a les sol·licituds de gent del municipi que volia fer aportacions econòmiques per afrontar la crisi sanitària. S'ha obert un compte corrent que podeu trobar, que s'ha publicat a les xarxes socials i a la web de l'Ajuntament de la Bisbal. I sense moure'ns de la Bisbal, el municipi plora la pèrdua de Ramon Duran Candeler, una institució al món cultural del municipi.
L'àrea de cultura de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha lamentat la mort de Ramon Duran Candeler, que ha qualificat d'una institució de la cultura bisbalenca, segons informa el Diari de Girona. El consistori ha compartit un escrit a les xarxes socials lamentant que la situació no permeti acomiadar-se com cal de Ramon Duran, qualificant-lo d'home inquiet per naturalesa. Tota la seva vida ha estat lligada a la cultura bisbalenca, perquè ha estat un enamorat de la Bisbal des de sempre. El foment catòlic, l'aplec de la sardana, l'esplai, l'arribada dels Reis Mags a la Bisbal o el Premi Conrad Saló són alguna de les entitats o activitats amb què el podem relacionar. Anava allà on feia falta, allà on podia ajudar, sempre a punt.
Quan segons hi arribarem un quart de nou del matí, detenen quatre homes per assaltar una casa a Santa Cristina d'Aro i lligar tres dones mentre robaven joies i diners. Els fets van passar el 29 de novembre, atenció, 29 de novembre, i ara els han detingut ara aquests dies.
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per assaltar una casa de Santa Cristina d'Aro. La Guàrdia Civil n'ha detingut un quart sospitós. Els quatre detinguts, que van dur aquesta acció el passat 29 de novembre, també van lligar a tres dones que estaven al domicili. Una d'elles n'era la propietària i les altres dues assistents de la casa tal com explica el Diari de Girona. El propòsit de lligar-les va ser per robar joies i endur-se diners. Van entrar a la casa la nit del 29 de novembre, pocs instants després que una massatgista sortís del domicili. Mentrestant, es van amagar una finca que estava en obres propera a aquest indret. Després d'endur-se diners i joies, van deixar les tres dones lligades fins que va arribar la policia. Els Mossos d'Esquadra van acabar la investigació ahir i han efectuat les detencions a un domicili de Sant Feliu de Guíxols i els altres dos a Barcelona. El quart implicat ha estat arrestat per la Guàrdia Civil a Eivissa. Ara passaran a disposició judicial.
I Pedro, el ple de Calonge i Sant Antoni va aprovar ahir al vespre per unanimitat un conveni d'habitatge assequible per joves amb la cooperativa Sostre Cívic. Tot i això, l'executiu d'Esquerra i Avancem, que està en minoria, recordem, va notar l'absència de suports perquè va perdre 4 votacions.
Aquest conveni contempla destinar 14 pisos d'un edifici del carrer de la Sala joves del municipi que troben grans dificultats al mercat immobiliari per emancipar-se. 4 d'aquests tindran el règim de protecció oficial ordinari, de manera que l'Ajuntament podrà incidir controlant qui entra en aquests domicilis. Els 10 restants són en règim concertat. El document detalla que el consistori abonarà 300.000 euros del pressupost municipal per tal que Sostre Cívic pugui fer-se amb aquests habitatges. Aquest és un conveni que ja s'havia treballat en la legislatura passada i que va liderar Arturo Prades. Amb l'entrada del nou equip de govern d'Esquerra i Avancem, es va decidir aturar el conveni fet i renegociar-ne les condicions, ja que trobaven desmesurat abonar 12.000 euros com a quota d'entrada per habitatge assequible. Ara seran un màxim de 9.000 euros. Tots els grups del ple, Esquerra, Junts per Calonge i Sant Antoni, PSC, Avancem, Republicans, CUP i PP, van votar a favor de la mesura. Prades va manifestar sentir una sensació agradolça perquè creu que s'ha perdut un any, però va felicitar la tasca de la regidora d'habitatge Carme Vinyes. En la mateixa línia es va expressar Jordi Soler, líder de Junts, mentre que Albert Tomàs del PP es va preguntar per què aquest projecte no el fa un promotor privat i en canvi ho fa una cooperativa.
I això és important perquè, clar, el govern de Calonge i Sant Antoni està en minoria perquè ha perdut el suport del grup de Ciutadans, no, de Republicans, i el seu regidor Norbert Botella. I per tant, l'oposició es va unir per votar en contra de 4 iniciatives de l'Ajuntament.
L'executiu d'Esquerra i Avancem també portava a la sessió extraordinària d'ahir l'aprovació d'un conveni d'actualització de la delegació de competències en favor del Consell Comarcal del Baix Empordà en matèria de serveis socials, igualtat, ciutadania i altres programes d'atenció a les persones. Junts, PSC, Republicans i PP van demanar deixar-ho damunt la taula per poder incloure addendes ajustades a la situació que causi la Covid-19. Esquerra i Avancem van dir que si l'aprovació es feia en aquell moment permetia l'entrada de 4 professionals per ajudar en l'àrea de serveis socials i també manifestava que s'obria aprovar noves addendes a propers plens. El conveni no va prosperar perquè Junts, PSC, Republicans i el PP van votar deixar-ho en stand-by, mentre que la CUP es va abstenir. Un altre dels punts que no va sortir endavant ha estat l'aprovació de l'adhesió del municipi a l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'oposició va demanar més explicacions de les accions a executar al regidor d'Ensenyament, Josep Avellí, qui va dir que ja havia traslladat els detalls a regidores de Junts i al PSC. Junts, els socialistes, Republicans i la CUP van votar també deixar-ho en stand-by, mentre que Esquerra, Avancem i PP van votar que no. El popular Mas es va mostrar, de fet, contrari a aquesta adhesió i vol que aquest tràmit s'aturi ja. El tercer punt, que no va sortir afirmativament, va ser la modificació dels nomenaments dels representants interns a organismes supramunicipals. Junts, PSC, Republicans i PP s'hi van oposar, en tant que la CUP es va posicionar amb el govern. I, finalment, en matèria d'habitatge, precisament, tampoc es va aprovar un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Empordà que, segons l'executiu, havia de permetre uns serveis més amplis en aquesta àrea. L'oposició també ha demanat esperar a veure els efectes de la Covid-19 per ajustar el conveni a aquestes necessitats. Com en el tercer punt, Junts, PSC, Republicans i PP van votar deixar-ho sobre la taula, mentre que Esquerra, Avancem i la CUP van votar que no i, en conseqüència, que calia tirar-ho endavant ara.
Aquesta fanfàrria, recordem que dilluns que ve, dilluns 18, és el Dia Internacional dels Museus, un dia marcat a l'agenda del Museu del Suro de Palafrugell, entre molts altres. Aquest any, però, s'hauran de digitalitzar les celebracions per les restriccions per la pandèmia de la Covid-19.
És per això que el Museu del Suro de Palafrugell proposa diferents activitats al voltant d'aquesta data a través del seu lloc web museudelsuro.cat i de les seves xarxes socials. Seguint el que s'ha anat fent durant els més de 2 mesos de confinament, i unint-se a les diferents propostes dels museus catalans. Així doncs, el Museu del Suro oferirà una visita virtual al museu i unes portes obertes amb el títol El món del suro en 5 objectes, 5 punts de vista entorn del món del suro, que es podran veure a través del seu web, a l'apartat Jo em quedo a casa. També proposarà un joc de preguntes al Museu Quiz a casa al suro, al que es podrà accedir a través de la pàgina web.
I per fer-ho encara més emocionant, des del museu s'uneixen a un challenge, a un repte a les xarxes.
Aquesta iniciativa proposa fer una recreació d'una fotografia antiga dels treballadors de la fàbrica i pujar-la amb l'etiqueta Tornarem als museus i Museu del Suro. D'altra banda, des del Museu del Suro han deixat per més endavant les activitats presencials que estaven preparant i la celebració de la nit dels museus amb el concert El Trobador de Tulsa, un homenatge a JJ Calé a càrrec de la banda Blanquito Zurdito, que s'ha posposat pel dia 14 de novembre.
Deu minuts i arribarem a les 9. El comentari d'avui, Carme Fenoll.
Per primera vegada a la vida, som molts els que desitgem que arribi un dilluns. El motiu és clar, donat que si es confirmen les notícies, dilluns vinent, a les Terres Gironines, entrarem en fase 1. Per tant, aparteu les criatures que tornem a les terrasses. Sí, perquè no ens enganyem. Anar a comprar sense cita pot esperar. Anar a veure la família política pot esperar. Anar a missa pot esperar ad eternum, però anar a fer un cafè o una canya en una terrassa a prop del mar no pot esperar. Després de passar-nos una setmana veient com els tarragonins i abrencs en gaudien i ocupaven totes les portades dels mitjans, el grau de salivació i la reivindicació estèril del Pro Girona Més ja no podien esperar més. Em temo que el primer cafè com Déu mana de la desescalada tindrà el mateix gust que tenen ara les primeres cireres, els primers albercocs i la primera xíndria totes plegades. El fet de quedar amb alguns amics a Plaça Nova per fer una cerveseta serà celebrat com una festa major. Els lletraferits encara no podrem anar a comprar llibres a cap llibreria de la vila, bàsicament perquè a Palafrugell encara no n'hi ha cap. Però aquesta vegada ja no caldrà que les llibreries vinguin a casa, sinó que tindrem llibertat de circulació per anar-hi nosaltres. En canvi, a les nostres biblioteques encara haurem d'esperar, un fet que mereix un àudio que no estic de prou bon humor per fer. Dilluns sortirem a les terrasses i deixarem com a testament pel dimarts un arròs a casa amb 10 amics. I anirem, com va fer l'Spielberg fa 40 anys, a l'encontre de la tercera fase.
I quan queden pocs minuts per les 9, avui al Supermatí, volem parlar d'una una iniciativa que ha nascut a Palamós i que es diu Cadena de Favors. Això és molt interessant, és a dir, tu compres un producte en un comerç de proximitat, el regales i llavors la persona qui li ha regalat n'ha de comprar un altre i anar així, no? És així. Avui parlem amb la Núria Escalona, la Núria Lisbona, que és una de les persones impulsores d'aquest projecte. Bon dia.
Hola, bon dia.
És això, eh?
Sí, mira, voldria aclarir que no és obligatori seguir la cadena, sobretot perquè un dels objectius d'aquesta cadena era, podíem regalar comerç local a persones afectades directament pel Covid, com pot ser doncs, una botiga que no ha pogut obrir, o una persona autònoma, una persona merte, una persona doncs, que té una família numerosa, i per tant, si tu fas un regal a aquestes persones afectades directament pel Covid, doncs no les podem obligar a seguir la cadena, no? El nom, és veritat que confon, no? Perquè una cadena et fa pensar que si ho reps l'has de seguir. No era aquesta la idea inicial, tot i que la nostra sorpresa va ser que en el primer regal ja es van fer 3 regals i d'aquell regal m'han sortit 3 més, i vull dir que la gent s'està implicant moltíssim.
En la mesura de possibilitats, sí, clar, és que és això, no? Que un regal en converteix en 4 persones més que després ho fan, consumeixen en el comerç local i així successivament. Quin tipus de... Clar, això, vull dir, qualsevol cosa, no? També anar a ara que poden reobrir les terrasses o menjar, demanar menjar per emportar, tot és... Hi ha un ventall amplíssim de coses que podem fer per ajudar els petits empresaris i els treballadors de petits establiments al costat de casa.
Sí, exacte. Penseu que això és tan sols una idea. De fet, des que va sortir fa una setmana hem rebut molts missatges, moltes preguntes, com ho he de fer, com puc fer-ho, quines són les normes. No hi ha normes. La idea inicial era aquesta, era agafar doncs, un servei d'un comerç local i regalar-lo a algú que estigui afectat directament pel Covid, però ho pots fer com vulguis, pots fer-ho a una persona que estimes encara que no estigui afectada directament, o et pots fer un autoregal. Senzillament és posar una mica l'accent i l'atenció a consumir a casa, a consumir al poble, i per això, per ajudar doncs, tota aquesta gent que no ha pogut obrir i que tot i així doncs, segueixen pagant lloguer, segueixen pagant treballadors i tot el que ja sabem.
El que sí que demaneu és que això, quan s'hagi fet, no, que s'expliqui si es pot, a través de, o que es faci arribar d'alguna manera a través de les xarxes socials, no?, per difondre-ho.
Exacte. Nosaltres en algun dels nostres posts hem posat que això no és postureo solidari. És a dir, s'ha posat molt de moda des del confinament aquestes cadenes de que jo et nomino, llavors has de nominar un altre, ho penges a les xarxes, no?, i hem vist doncs, ple de reptes més interessants o menys. Però no és obligatori compartir-ho. Sí que és veritat que en aquest cas, ara mateix, els comerços locals, la via que tenen de fer difusió dels seus productes és online. I això sí que fa que la gent es quedi enrere, eh? Per molt que sentim a parlar, nadie se va quedar atrás. Doncs sí que hi ha gent que es queda enrere, perquè hi ha molta gent, doncs, poder més gran, que no domina Instagram, no domina Facebook, no domina pàgines web, i per tant ara mateix són invisibles. Llavors nosaltres des d'aquesta iniciativa una mica el que fem és compartir llistat de comerços locals que tenen serveis de domicili que ens facilita l'Ajuntament, i el que fem és dir-te, mira, aquests són els que tenen ara serveis de domicili. Els que no estan en aquesta llista necessiten la teva ajuda, perquè és a qui pots fer-li un regal.
Tenim la llista de Palamós, imagino.
Exacte, sí. Sí. Nosaltres hem començat a Palamós, ja et dic, érem una idea i no pensàvem que això agafaria tanta volada, però ens consta que ha arribat a Girona, que ha arribat a Barcelona, que ha arribat a Calonge, a Palafrugell. Vull dir, el tema de les xarxes socials té això, que arribes bastant lluny.
Doncs sí, mira, com més lluny millor. Pel que veia, bueno, això ho vau explicar fa uns dies a Ràdio Palamós, en aquells moments vau explicar que s'havien fet en una setmana 100 regals.
Sí.
Aquesta xifra ha augmentat, imagino.
Sí, la veritat és que moltíssim, i com que no tothom té xarxes i no tothom ho pot compartir, doncs tampoc ens assabentem. Pensa que rebem tantes etiquetes i tantes mencions que Instagram se'ns bloqueja perquè ens diu, ets un robot. Saps què vull dir?
Yeah.
Com que contestem i compartim tantes vegades de manera automàtica, de tant en tant se'ns bloqueja i no podem ni compartir tothom ni contestar tothom, perquè realment ha agafat molta volada i estem molt contentes perquè en realitat som una iniciativa popular que no tenia cap mena d'ànim de lucre i que l'únic que pretenem és posar un granet de sorra, perquè sabem que no som ni molt menys la solució, però és activar una miqueta aquest comerç local, sobretot la primera setmana en què semblava que podíem començar a fer compres de manera un xic més normal, no?
Com es pot compartir a les xarxes per fer postureo, sinó per ampliar aquesta iniciativa?
Sí. Nosaltres tenim Instagram, Facebook i Twitter. De fet, el que portem més al dia és Instagram. Mm-hmm. I llavors també tenim un email on la gent ens pot enviar, doncs no tinc cap d'aquestes xarxes, però et vull enviar quins comerços he ajudat. Doncs ho envies per mail, que també tenim una adreça d'email, i ja està, i nosaltres en faríem difusió.
Molt bé. Doncs, Núria Lisbona, moltes felicitats per la iniciativa i seguim en contacte perquè ens hi sumarem d'alguna manera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que tinguis molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs el que dèiem, molt pendents de si avui el govern espanyol permet que a partir de dilluns passem aquí al Baix Empordà i a la regió sanitària de Girona a la fase 1 del desconfinament, que ens permetria anar a visitar persones, familiars, amics, a casa seva en una reunió màxima de 10 persones, que també ens permetria trobar-nos a terrasses i al carrer. També, sobretot, garantint les distàncies de seguretat, que també ens permetria això, obrir terrasses, anar a botigues sense necessitat de cita prèvia, tot això és el que permetria aquesta fase 1 i que el govern de la Generalitat ha demanat i que el govern espanyol ara ha d'acceptar. Acabarem el programa d'avui, divendres, fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio, molt pendents del temps aquest cap de setmana. Endavant, Albert.
Doncs de moment, aquest divendres que ha començat amb algunes clarianes més a primera hora del matí, però tindrem encara restes de nuvolositat, i és que dissabte encara serà un dia amb cel força variable, algun ruixat més que podrà caure. Diumenge millora la situació meteorològica, ja amb més sol, sobretot a la tarda, i temperatura que anirà pujant al llarg dels propers dies, sobretot principis i mitjans de la setmana que ve. Tant dissabte com diumenge també tindrem vent de component nord.
Fantàstic, Albert, moltes gràcies.
Adéu, bon cap de setmana.
Adéu, bon cap de setmana. Fins aquí el Supermatí. Tornem a...